beso, beso.
Quan passen 7 minuts de les 6 de la tarda, a l'Estat de Gràcia arribem a l'última hora i ho fem amb molt de gust amb l'Elisabet Pedrosa. Bona tarda.
Bona tarda. Avui t'he portat un pacifista que segurament podem trobar el perquè. És pacifista en la seva infància. La major part de coses les trobem a la infància, ho saps?
Sí,
senyor. És el que fem aquí, amb aquesta classe dels dos fills, que avui...
Sí, senyor.
Ens acompanyen Arcadi Oliveres. Escoltarem per començar, si us sembla, la fitxa.
De... Vinga, doncs.
Arcadi Oliveres, economista, professor i activista per la pau i la justícia, va ser el gran de 5 germans. Ha tingut 4 fills i, de moment, 2 nets. L'Arcadi va néixer a Barcelona el 27 de novembre de 1945, mig any després del final de la Segona Guerra Mundial. Compromès sempre amb la democràcia i les llibertats polítiques, la música que trasllada l'Arcadi a la seva infància sona d'aquesta manera.
Yo soy aquel negrito del África tropical que cultivando cantaba la canción del colacao. Y como verán ustedes, les voy a relatar las múltiples cualidades de este producto sin par. Es el colacao,
sí, sí.
Desayuno.
Arcadi Oliveres, com eres tu de petit i que t'agradava aquesta música? Com eres?
Jo que ens agradava, si no a tots, a gairebé tots, aquesta música. Se'ns enganxava i la propaganda era sobretot radiofònica i aquesta penso que anava bé. I el colacao tampoc era dolent.
Com eres tu com a nen? Eres mogudet? Eres nen colacao? Com eres?
No, era pacífic, era pacífic.
Era ja eres aviat... pacífic?
Més aviat, no pacífic de pacifista, tranquil·let. Vull dir que no movia massa. Era l'antiesport personificat.
Vaja.
Quan a l'escola... feien allò al món que sortia al pati, sempre n'hi havia un que havia de triar, l'Arcadi era l'últim que no el triava ningú. Perquè sabien que era un zero a l'esquerra.
Eres pacifista, dèiem al començar, una vegada has de mirar en el passat per veure com érem. I dèiem, tu vas néixer poc després d'acabada la Segona Guerra Mundial i el teu pare tenia dos obsessions, diguem-ho entre cometes. Una d'elles, clar, ell havia viscut la guerra de primera mà, i una d'elles era que no entri a casa ni una sola joguina bèl·lica, ni una.
Certament era així, ell havia sigut víctima de la Guerra Civil, pensant que havia nascut... l'any 1915, el qual vol dir el 36 comença la guerra, té 21 anys,
wow. Un
moment ideal per estar doncs, en el front, 3 anys lluitant amb el bando republicà, un any en un camp de concentració a Galícia, que per cert em va mostrar una vegada, va ser l'últim viatge que ell va fer en vida per ensenyar-me el camp d'aquest de concentració a la Guàrdia Pontevedra. I al tornar a casa, doncs, el tema de les guerres i de les armes li havien desagradat molt i es va prometre a ell i també als seus fills, que si podia ser no entraria mai una arma a casa. I era molt rigorós, i ho va fer. Una arma, volia dir, que si arribava un oncle amb bona voluntat i ens regalava una pistola de plàstic d'aquelles que tiraven aigua, anava a la paperera. I si jo deia que volia un joc d'indis i cowboys, me'l negava absolutament. I fins i tot, recordo, m'agradava molt, a mi, llegir allò que feien els companys de l'època, hazanyes bèl·liques.
Hazanyes bèl·liques, no va dir-ho així.
Trueno i aquestes coses. El meu pare m'ho tenia estrictament prohibit. I si alguna vegada algun company me'n deixava una, jo la
sí,
mirava de magatotis, el meu pare la feia trossets. Jo li deia, solta, que és el meu amic. És igual, tampoc li convé.
Clar, perquè hi havia el tema bèl·lic, d'una banda, i per tant no entraven pistoles, ni cowboys, ni res, i de l'altra, el tema nacionalista, el tema... del país, i per tant no entraven segons quines revistes, per exemple, Zipi-Zapi.
Sí, no, tampoc podien entrar no només les bèl·liques, sinó el TVO, el Pulgarcito, no sé com es deia, el Zipi-Zapi, etcètera, etcètera, perquè ell considerava que això no era instructiu, i si jo deia, home, bé m'haig de distreure, en aquell temps ni hi havia televisió, ni hi havia còmics, ni res, i la mare deia, espera, ja t'arreglaré. Pujava un armari que tenia guardat, es treia els patufets de la República, me'ls posava damunt de la taula i em deia, aquesta és la teva llengua, aquest és el teu país, llegeixo això.
Ostres, però corria el risc que el teu pare que li sortissis tot el contrari, no? Que volguessis pistoles,
clar,
de joguina justament perquè t'ho prohibien, que volguessis
clar,
el
ja,
tape.
Doncs diràs tu, si això de prohibir serveix.
Era un noi obedient, important, doncs.
No. Però una vegada et va enxampar, clar, és que a mi la imatge, una vegada et va enxampar perquè tu havies portat, t'havia deixat un company, un Pulgarcito, i te l'havies dut a casa per llegir-lo i et va enxampar d'amagat. I què va passar?
Això, el vas tripar, eh?
I com, clar, jo intento imaginar això havia de ser dur per tu, per entendre-ho.
No, sobretot de cara a l'amic, perquè...
Clar,
què em diria l'amic si no li tornava el Pulgarcito? I el meu pare diu, no, escolta, ja està bé, tampoc pot llegir-ho ell, no hi ha cap problema.
Què va dir l'amic?
No ho recordo.
D'una banda tenim el pare, que era estricte amb aquestes coses, i de l'altra la mare. La mare, ella s'havia criat, perquè els pares eren molt pobres, i havien hagut d'emigrar a Alemanya. I ta mare s'havia criat a Alemanya i, per tant, havia vist una visió del món una mica diferent, i, per tant, era una dona una mica diferent, que va cuidar molta família, però tenia una visió que va arribar a fer coses molt interessants per una dona de l'època.
Bé, ella havia nascut, com molt bé dius, de l'emigració, perquè no és que fos d'Alemanya, els meus avis eren catalans, però emigrats allà per buscar-se la vida. I la meva mare, de fet, va passar tota la seva infància i joventut allà. Pensem que va néixer el 1920 i no va trepitjar Catalunya fins al 1939. Per tant, vol dir que ja tenia 19 anys quan va arribar aquí i aleshores, evidentment, ja es va establir aquí, es va casar amb el meu pare, van començar a tenir fills i tenia una visió que potser estava marcada per aquells anys de vivència a Alemanya amb algunes coses determinades.
Sí. Com quines?
Per exemple...
Què denotava la cultura alemanya de la teva mare?
Bueno, cultura alemanya sí, perquè ens feia aprendre tots alemany en els fills i, atenció, els estius en els amics dels fills. Allò de que sempre has de distreure una mica a la canalla, a les vacances que són molt llargues i saben què fer, agafava els fills que tenia, agafava els amics dels fills, ens ficava tots en una taula i deia, deures, i aprendre tots alemany.
Carai, aquesta, el pare censurava les revistes dels amics i la mare els hi feia aprendre alemany.
Perquè aquesta era una de les facetes de la mare. Quan anàveu a Sant Cugat a passar els estius, la mare donava classes d'alemany als nens propis i als fills dels veïns.
Sí, perquè entenia, i és veritat, que tres mesos de vacances eren massa llarg i que s'havia de ser d'alguna forma.
I a més, muntava com festes majors del barri de dalt amb el barri de baix, el carrer de dalt amb el carrer de baix.
Sí, és un barri que encara existeix i per sort molt tranquil·let a Sant Cugat, que tenia estrictament dos carrers, i ella, per dir-se la canalla, muntava jocs d'aquells típics, de trencar l'olla, i pallassos i no sé què, i aleshores, un cop a l'any, feia la gran festa major, que se la muntava ella mateixa, quitant a tots els nens del barri, aprofitant el jardí, posant unes cadires, i va aconseguir que l'anomenessin alcaldessa de barri, imagina't. Evidentment, nominativament, sense que fos veritat.
Per tant, vosaltres, quan arribava l'època de fer vacances, tancàveu la casa de Barcelona i us anàveu 15 quilòmetres a estiuejar a Sant Cugat.
Sí, això ho fèiem.
Amb una barraqueta.
Encara amb això havien guanyat, perquè recordo que en el segle XIX la gent no feia els 15 quilòmetres, feia 2,5, sortia del casc antic i se n'anava a Gràcia o se n'anava a Sant Gervasi o Horta. Sí. De manera que nosaltres encara havíem millorat, fèiem 15 quilòmetres fins a Sant Cugat i ens anàvem a fora.
I encara va fer una altra cosa la teva mare, que és que Barcelona es va liar amb una història per salvar els patis de l'Eixample.
Sí, la meva mare en tenia, i això ho en tenia molta gent, que el Pla d'en Cerdà tenia una altra perspectiva que la que es va aplicar i que alliberava les cantonades, que si s'hagués fet haurien desaparegut molts problemes d'aparcament i de circulació. I aleshores va començar en aquell temps, estic parlant del 76, 77, el moment aquell de la transició, campanyes per alliberar illes de l'Eixample, convertir-les en jardí. I la meva mare, que s'ho va posar al cap que això havia de ser així, es va recórrer la illa a la que ella vivia, concretament Diputació, Villarroel, Casanova i Gran Via, a l'esquerra de l'Eixample, perquè tots els veïns dels quatre blocs, diguem així, signessin un document que demanessin que l'intern d'aquella illa fos un espai.
I ho va aconseguir, perquè clar...
Ho va aconseguir, va ser la primera de Barcelona.
No, el primer jardí interior, com si diguéssim d'illa, eh?
Sí, sí. Per tant, tenim del pare l'antibel·licisme, de la mare l'activisme, està clar que tot devia venir d'aquí. I dels escolapis del carrer Diputació, també aquesta consciència social que has tingut tu sempre. Un col·legi absolutament liberal que tenia mestres tan excepcionals com Lluís Maria Xirinacs.
La nostra força només és la nostra dignitat. Només és la nostra dignitat. I quan aquesta dignitat se suma amb dignitats compartides, això és imparable sense disparar un tret davant d'un tanc.
No, jo dic no, diguem no, nosaltres no som d'eixe món.
Hem escoltat un fragment del documental Xirinacs a contracorrent, en el que tu també hi vas col·laborar. Xirinacs va ser el teu tutor i el primer dia us va dir... Què us va dir?
Bé, Xirinacs era el tutor. Per tant, no era un professor d'una assignatura, era aquell que havia de cuidar de nosaltres durant el curs acadèmic. I per presentar-se com a carta de presentació va dir, nois, aquí on som ara, això no és una classe, això és una república. I una república el que ha de fer, lògicament, és triar el seu president. De manera que aquesta mateixa tarda, sense perdre temps, nomenarem el president de la república.
No hi va haver una roda de consultes prèvia?
Que era una manera amable i simpàtica de dir que triaria molt delegat de curs. Però mira, ell ho vestia bé, es va retirar el rosari de cada tarda, que això semblava bé, i va dir que això del rosari s'havia de sentir per un coneixement de l'estat en el que vivien. I dedicava una tarda a parlar-nos d'Andalusia, i una altra de Galícia, i una altra d'Euskadi, i ens posava història d'aquests llocs, i ens feia cantar cançons típiques d'allà, i així anàvem fent.
Com era Lluís Maria Xirinacs de prop?
Molt alt. Jo, per mi, que sóc baixet, sempre m'hi ha semblat una persona molt alta, un caràcter fort, sever. En aquell temps, evidentment, havia de ser fort perquè ens tenia nosaltres la canalleta allà sota. Tenia 12 anys més que jo, per tant, jo el veia una mica amunt. I després vaig poder col·laborar amb ell, per exemple, amb la seva campanya per ser triat senador. Aleshores, evidentment, a curta distància, era una persona amb uns coneixements extraordinaris, una persona afable. També cal reconèixer, com s'ha vist en el discurs del qual hem sentit un fragment, que també era home d'idees molt clares i de pensaments profuns i durs, que no era de renúncia senzilla. Però, tanmateix, jo crec que ha sigut una de les figures emblemàtiques que ha tingut Catalunya.
Què vas aprendre, tu, d'ell?
Bé, fonamentalment, la no violència. La riquesa de la no violència, encara és d'ara, un bon grup de gent que ens anomenem estat de pau, ens estem alimentant del seu ensenyament en aquell moment, per aplicar-lo ara, perquè, evidentment, ara aquí estem a estat de gràcia, eh?
Sí.
Però...
A fora d'aquí passen
correcte.
Coses, sí.
A fora d'aquí hi ha l'estat de pau, que el que pretén és que totes les transformacions que es puguin produir a Catalunya siguin sempre estrictament no violentes. I una bona part de la gent que estem ficats dins d'això som deixebles de Lluís Maria Xirinacs.
Què diria ell ara davant de les coses que estan passant? Què faria? Es tornaria a posar davant d'alguna presó, com va fer amb la Model, que hi va ser un parell d'anys?
És difícil fer política ficció. Jo crec que ell no cediria fàcilment en moltes coses. A hores d'ara, per sense anar més lluny, diria que en Puigdemont va ser el president, per exemple, que no es pot cedir amb coses d'aquest estil. Ara, de vegades el que passa, i ell se n'havia queixat moltes vegades personalment, és que les estratègies polítiques t'allullen dels convenciments, i aleshores et diuen, no, escolta, és que ens donarà el 155 i val la pena que fem voluntat. Bé, això ja no m'hi poso. Però ell era estricte amb els seus pensaments, generós, amb el seu temps, amb la seva jornada, això que has dit abans, estant a la Model, estant a la plaça Sant Jaume, estant a on sigui, era, per altra banda, molt bon pedagog, perquè va transferir o va transmetre la seva manera de pensar, jo diria que un exemple important. No l'únic, per sort, els Esclopis, em vaig tenir bastants, no dic com ell, però...
Gent... I tu eres bon estudiant?
Bé, no era dolent. Diguem que si havia de treure entre un 0 i un 10, hauria de treure un 6 i mig o un 7. No era el primer de la classe ni de lluny, però tampoc catejava, per dir-ho així.
Però per mandra? No, t'has sentit dir a la vida, si t'esforcessis més, trauries un excel·lent? O
és que... No, tampoc. Vaig a casa si pensaven que passava d'un curs a l'altre i ho feia bé.
No hi havia pressió.
Tampoc pretenien que fos allò...
El que sí que mostrava ja era vocació política. L'any 60 va organitzar una mena d'eleccions fictícies per si volien Nixon o Kennedy.
Sí, la política sempre m'havia interessat. Recordo que tenia disputes amb el meu pare perquè ell de tota la vida havia sigut un subscriptor de La Vanguardia. Cada matí arribava La Vanguardia que te la porten a casa. I jo, que ja està molt interessant per la política, em llevava i li agafava La Vanguardia. Llavors ell arribava per esmorzar i rondinava, perquè havia pres La Vanguardia. Què fas? I com? M'estic interessant. Cosa que, per cert, permeteu-me la petita presumpció personal, fa el meu net amb mi. A hores d'ara em pren La Vanguardia els matins perquè té 9 anys, i vol ja saber aquestes coses.
Ostres! Doncs ja...
Tu tenies ja vocació política, llavors. Com entens tu la política? Com creus que s'ha de fer? I més en moments com aquests, en els que hi ha una situació de crispació important, en el que afavorir la pau, afavorir la justícia, no és fàcil. Com ho entens tu?
No, però la política el que ha de mirar és que tota la gent d'un país, d'un continent, del planeta en general, pugui viure amb dignitat. Tenir les seves necessitats cobertes, i necessitat no vol dir només materials, vol dir necessitat de llibertat, vol dir necessitat de cultura, vol dir necessitat de correlació amb altra gent. I crec que avui en dia, objectivament, això es podria aconseguir. Perquè tenim recursos, tenim coneixements, tenim sistemes de comunicació, sistema de transport, com no els havien tingut mai llarg de la història, perquè la gent visqui bé. Què passa? Doncs que tenim un petit irreductible grup de gent que vol acumular fortunes que fastigueix a tots els altres.
Ens parlaves tu dels fills que has tingut. Has tingut fills, has tingut nets i ara estàs jubilat i no ha sigut fàcil aturar motors. Què t'ha portat a tu? La paternitat, els nets? Moltes vegades diu que aprens coses que realment són molt diferents en relació a ser avi o ser pare.
Bé, jo vaig tenir la sort de tenir quatre fills. No sort de no tenir cap filla, perquè mira, però no en tinc cap. Fills tots. També, ens ho havia comentat alguna vegada, un dels fills va morir d'un càncer quan ja tenia 28 anys i, per tant, doncs, és quelcom que sempre és una mica dolorit, amb l'Anna ho hem comentat alguna vegada, i, per tant, això és un cop fort. Ara, és un cop fort pensant que tant els fills que sobreviuen com aquell que mort han fet el seu camí i n'estàs pràcticament content. I com us deia fa un moment, també començo a estar content del recorregut dels meus nens, encara que són petitets.
Què et sembla ser avi? T'agrada? T'agrada més que ser pare? És molt diferent? Com ho vius?
Bé, és un pèl diferent. Jo tinc la petita pega que els meus nens no viuen a Barcelona, viuen a Reus, que no és aquí al costat, tampoc és la Quinta Forca, i esclar, aleshores la possibilitat de veure'ls cada dia és una mica limitada, però sí que intentem que almenys cada 15 dies estiguin amb nosaltres.
Que cada 15 dies et puguin fotre a l'avantguàrdia.
Això mateix. Això.
Però ets un avi d'aquells que no pares. És a dir, la Universitat per la Pau, els programes d'estudis per la Pau, els instituts, vas a fer xerrades també. És a dir, tu, de jubilat, poc.
No sabria què fer jubilat a casa. Mira, pensa que no tinc aficions. Allò, col·leccions de segells i coses per l'estil.
Ara pots llegir afanyes bèl·liques.
Sí, ara
sí, però trairia la memòria del pare.
Bueno, no sé.
La meva dona encara no s'ha jubilat. Els fills, tots han volat. Aficions no tinc cap, per tant, no és cap mèrit fer altres coses. És buscar-te la distracció. I si de més pots estar... Per sort tinc dos nivells d'activitat. Un, que és el que s'anomena les aules de la gent gran. Les universitats munten aules per la tercera edat, i aleshores vas amb gent de la teva edat, els expliques coses, i com que ells les han viscut igual que tu, jo també me'n recordo i ho vaig fer, no sé, era una mica de debat, però interessant. I per altra banda, també a través d'aquesta institució del que parlaves, la Universitat per la Pau, ja fa molts anys que estem fent programes de formació en temes de pau, això que dèiem de no tocar les armes, amb instituts d'ensenyament secundari. I, per tant, em toca anar amb la gent gran per un costat, amb la gent jove per l'altre. Ja estic ben content.
Que pràctic seria el teu saber en llocs com els Estats Units, eh? Que cada dos per tres sentim aquelles notícies als instituts. I ara, avui llegia, per exemple, que una de les... Bueno, ja ho sentia que Donald Trump parlava de que s'instruís millor als policies que hi havia allà, i avui ja deien que hi hagi menys portes, perquè així serà més difícil l'accés. Dius, home, potser hauríem de canviar la mentalitat, no?
Del tot.
Educar i sense prohibir, no? Okay.
Exacte, sí? Educar sense prohibir, però penso que aquesta maduresa hi ha d'existir, i amb el tema de les armes als Estats Units és un escàndol, però atenció, en altres llocs també, eh?
Segur.
Més moderadament, però també.
Arcadi, un plaer, de veritat. Gràcies per venir a l'Estat de Gràcia, per explicar-nos la teva infantesa, que ja sabem que és la pàtria i l'origen de moltíssimes coses, i en aquest cas del teu pacifisme. Gràcies per ser amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres, perquè un dels plaers que pot tenir una persona gran és retornar a la seva infància i poder-la explicar públicament. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Nosaltres volem saber què passarà
a
l'ofici de
vosaltres educar. Sabeu que el sistema d'immersió lingüística va néixer per la petició d'uns pares de l'extraradi de barris en els que no es parlava el català, que volien que els seus fills tinguessin les mateixes oportunitats que tots els nens de Catalunya? I llavors van dir, volem que els nostres fills, tot i que la llengua en materna sigui el castellà, aprenguin a l'escola en català.
Imagina't, com ha canviat el cuento.
A Santa Coloma de Gramenet.
Com ha canviat la cosa.
Exacte. Doncs del sistema d'immersió lingüística parlarem. En parlarem amb la gent que hi treballa, amb casos d'èxit, per veure realment si hi ha algun problema amb aquest sistema d'immersió que ha fet que tots parlem català.
Doncs tot això a l'ofici d'educar. Moltes gràcies, Elisabet Pedrosa. Nosaltres ara mateix tornem. Fins ara.